Abordem l'última secció del Faves Comptades d'avui i ho fem amb música. La que ens porta Lluís Cabal, que és el divulgador musical que ens acompanya de tant en tant per explicar-nos històries sobre dones compositores. Ens vam quedar justament amb una italiana, Antonia Padoani Bembo, i veneciana ella, i marxarem d'Itàlia, abandonarem momentàniament, crec, Lluís.
Sí, bon dia. Molt bon dia a tothom. Bé, sí, l'últim dia vam acabar amb Antonia Padoani Bembo, que és de qui estem escoltant aquesta música que està sonant ara, que és el minuet i giga, i Antonia Padoani Bembo era veneciana, però també havia fet una incursió i havia treballat a la cort de Lluís XIV. I això ens va molt bé, perquè ara saltarem precisament a França i també a la cort de Lluís XIV. Recordem que estem en aquesta època de segle XVII-XVIII. Els corresponents masculins compositors de l'època serien Vivaldi, Händel, Bach...
Aquests els coneixem tots.
Aquests ens sonen tots. I els posteriors, influenciats també per moltes d'aquestes dones, serien Gluck, Haydn i Mozart. Vull dir que... no estem parlant de qualsevol cosa. Bé, com dèiem, deixem la Sereníssima República de Venècia i ens anem a París, a la cort de Lluís XIV, per parlar precisament d'aquesta compositora, Elisabet Jaquet de la Guerre, nascuda el 1665 i morta el 1729, com dèiem, a cavall entre el segle XVII i XVIII. Jaquet de la Guerre és una cantant, clavecinista i compositora francesa, que va ser una nena prodigi, que de fet és una gran compositora, però una mica aquesta vessant de nena prodigi va eclipsar una miqueta el seu talent, la seva fama compositiva, tot i que després en parlarem, veurem que va ser molt influent. Però ella ja amb cinc anys, després parlem de Mozart i tot allò, però ella amb 5 anys va fer un concert a Versalles davant del rei Lluís XIV, que des d'aquell moment es va convertir en el seu protector, el seu valedor.
Mira que bé.
I va entrar a treballar al servei de Madame de Montespan. Això no ens diu res, però Madame de Montespan era una de les amants del rei.
Una.
Es portava llavors aquest tema.
Sí.
I llavors, bueno, era una dona molt influent a la cort. Tractava temes importants amb el rei i bueno, doncs ella tenia doncs, les seves persones a les que protegia, i Elisabet Jaquet de la Guerre era una d'elles. I llavors, amb 15 anys, va entrar a treballar a l'ambient musical de Versalles, que en aquell moment estava controlat per un compositor que es deia Jean-Baptiste Lully. De fet, el seu nom original era Giovanni Battista Lully. Era italià, de Florència. Quina casualitat, oi? Llavors que parlàvem fa dos programes, vam parlar de Florència i tot això. Però bé, era un italià afincat a París i era el músic de la cort de Lluís XIV. Deixa'm fer un petit incís, ja sé que parlem de dones compositores, però deixa'm parlar un moment d'un home compositor, precisament de Jean-Baptiste Lully. Ell és l'iniciador de l'òpera a França i creador del que s'anomenarà la tragèdia lírica, que va ser una variant de l'òpera que unia òpera i ballet. Això era el gran espectacle a França. Va ser un espectacle tan divulgat que encara en el segle XIX, quan algun compositor, fins i tot no francès, volia estrenar una òpera a França, l'obligaven a que dintre de l'òpera hi hagués un ballet. Hi ha una famosa anècdota d'un altercat que van acabar a bufetades de veritat a l'estrena del Tannhäuser a París, de Wagner, perquè li van obligar a Wagner a posar un ballet, i a més havia d'estar al tercer acte, perquè era quan els senyors de l'òpera hi havien sopat i anaven a l'òpera, arribaven tard perquè venien de sopar, i volien veure una mica de ballet, una miqueta de cuixa i tot això, no? I era la moda del moment. I Wagner va dir que sí, va posar un ballet, però va posar el primer acte. I quan van arribar els senyors i van veure que el ballet hi havia passat, va haver un altercat impressionant. Però bé, d'això en parlarem un altre dia. Lully, i amb això acabo, de Lully, ostenta un títol que jo crec que Lully se l'hauria d'anomenar el patró de les mútues laborals. Perquè ell ostenta, segur que n'hi ha abans, però és el primer cas documentat d'accident laboral en el món de la música. I ara t'explico...
Atenció, ara... músics!
I ara, atenció, músics, ara t'explico en què consisteix. A l'època, els directors no dirigien una batuta, això és molt posterior, eh? Això és segle XIX, la batuta en el director és més tard. I ell dirigia amb un bastó, i picava a terra per marcar el ritme. Mm. I sembla ser que l'Ollier era un home que tenia una mica de mal geni. I en un moment que es va emprenyar una mica, ell tenia un bastó que, perquè sonés més fort, tenia una punta de ferro, punxeguda. I picant al terra, es va picar el peu i se'l va foradar.
Ell mateix?
Ell mateix, sí. Això se li va infectar, li va causar cangrena i va ser la causa de la seva mort. Ell va morir de cangrena, d'una infecció d'aquesta ferida al peu. Per això dic que és el primer accident laboral documentat en el món de la música. Jo crec que, atenció, mutos laborals, l'haurien d'anomenar
I atenció, directors d'orquestra, que no cal...
Per això ara amb la batuta,
la batuta
és més... Es poden buidar un ull, però bueno, però és més lleuger.
Només es pot escapar, sí.
És més lleuger. Mm. Bueno, tornant a Elisabet Jaquet de la Guerra, aquest petit incís, mira, de moment, posarem un moment el segon track.
I l'escoltarem. Així sabrem una mica de quin peu calçava aquesta jove nena prodigi que va entrar a la cort... I que...
Dennis, sí? 14.
Elisabet Jaquet de la Guerra, aquesta jove nena prodigi que al final es va introduir a la cort, com dèiem,
sí.
No?
Això que estàvem sentint és una ària de Cephal e Proclis. És una ària d'una òpera, de l'única òpera. Ella va escriure tres òperes, hi ha constància d'això, però només ens ha arribat aquesta òpera del 1691, una òpera sencera. De fet, ella és la primera dona... la primera compositora francesa que escriu una òpera. I ella, com moltes altres que n'hem parlat, es va dedicar molt també a publicar tractats sobre música. Ella era també un excel·lent clavecinista, això que hem dit, nena prodigi, no? I va escriure una sèrie de suites per clavecí dedicades al rei. També en aquesta, no només com dèiem, aquesta vessant lúdica, sinó també en aquesta vessant d'investigació, no? d'explorar al màxim els recursos de l'instrument. Ella, a més, a casa seva organitzava concerts semiprivats que a l'època eren molt, molt concorreguts i reunien a la flor innata dels músics i personatges de la cultura del moment. I a més, ella també, doncs, era, a part de clavecinista concertista, era professora i tenia, doncs, també, doncs, la seva corrua d'alumnes que sí. També va publicar també una sèrie d'obres per violí i clave, cantates també basades en les santes escriptures i també cantates profanes. Mira, ja veuràs, si et sembla, sentirem ara un fragment d'una sonata seva. Bé, això és un fragment de la sonata en re menor per violí continu. Com dèiem, ella va ser l'única dona compositora del cercle intel·lectual de Lluís XIV, juntament amb escriptors molt notables com Madame d'Escuderí, aquesta us sonarà, Madame de Lafayette, no? I Madame de Sevigny. La seva fama va de passar fronteres a la seva època, va ser molt coneguda, i les seves composicions van tenir molta reputació tant a França com a l'estranger, però a partir del segle XIX, com ha passat amb moltes altres, doncs la seva figura cau a l'oblit.
Però no li va anar malament, no? Des que el rei Sol li va posar l'ull a sobre, aquesta noia després, senyora...
Sí, ella va poder desplegar tot el seu... A l'època, ella va poder desplegar tot el seu talent i va ser una compositora i intèrpret molt, molt reputada. Passarem ara... Tornarem a Itàlia, momentàniament, sí. amb Maria Teresa Agnesi. Ara estem ja de ple al segle XVIII, 1720-1795. Ja estem a aquesta època que dèiem, època Mozart i tota aquesta colla. Ella era filla d'un membre de la noblesa menor que s'havia preocupat molt per l'educació de les seves filles. Tenia una germana gran que es deia Maria Gaetana, que també va fer les seves incursions al món de la música, però bé, no va ser massa coneguda. La que és molt reconeguda és la Maria Teresa. Ella també, tornem a lo mateix, era molt... Però això és normal, ella era molt coneguda també com a intèrpret. Però això tant passava amb les compositores com amb els compositors, eh? Vull dir, molt pocs...
No feien només un paper.
Clar, és que molt pocs compositors han sigut reconeguts només com a compositors, eh? La majoria han sigut... El mateix Beethoven, per exemple, a la seva època de joventut, ell era super reconegut com a pianista. Es veu que era un virtuós que participava en concursos d'improvisació. Llavors, aquesta vessant compositor-intèrpret, això ha anat sempre junt en la història. Ella, ja dic, reputadíssima clavecinista i cantant, ella no se sap... S'ha perdut una mica... O sigui, les seves obres ens han arribat, però no sabem gaire de la seva formació, qui va ser els seus professors... Tampoc sabem ben bé quin és l'ordre de les composicions, perquè ella no es va dedicar a catalogar-ho. Ens han arribat, però, una mica desordenades, però sí que està molt clar que bueno, ens han arribat moltíssimes obres i que va ser una compositora molt influent en aquella època. Ella va estar sota la protecció del govern de Lombardia, que ben dit Itàlia, però en aquell moment la Lombardia era territori austriac, Vull dir, clar, quan parlem d'Itàlia segle XVIII-XIX...
La història també Itàlia, es mou.
També es mou, sí. Però bé, vull dir, era, tot i ser territori actualment d'Itàlia, en aquell temps era territori austriac. Es va moure també per Viena, per Dresde, per Milán, va escriure una cantata pastorale en forma de això, com dèiem, quasi d'òpera ballet a la moda de l'època. Ja veuràs, sentirem, mira, si et sembla posarem un fragment d'una obra per clave.
Amb la Maria Teresa, aquesta milanesa, de la qual sembla que no sabem gaire cosa.
Bé, no sabem gaire cosa de la seva formació, però d'ella
sí. Exacte, sí.
Això, de fet, és un concert per clave i orquestra de Maria Teresa Agnesi. És el primer moviment. I bé, jo, no sé si veieu, però això ja sona a classicisme, ja sona a classicisme, l'estil de la música ja està evolucionant i està canviant. Això podria ser un jove Mozart, per exemple, per posar un exemple, de l'estil. Ella, com dèiem, també va gaudir de la protecció del patrocini de l'emperadriu Maria Teresa I d'Àustria, que, com dèiem, en aquell moment també era de Lombardia, perquè la Lombardia era Àustria. I va ser molt amiga i va estar també molt protegida per un personatge molt influent, que en parlarem el proper dia, una compositora molt influent, que era Maria Antònia Walpurgis de Baviera, que era una compositora coetània seva i que va reconèixer el seu talent i la va d'alguna manera com esponsoritzar, diríem, no?
Ja, però li va arribar una mica més tard que en el cas de l'anterior...
Sí, això va ser posterior. Però sí, ja et dic, Maria Teresa Agnesi és també una compositora molt influent en tot l'entorn musical de l'època i del segle XVIII i del que vindrà, O sigui, també la seva producció musical va ser molt coneguda. Curiosa, en una època on no hi havia internet ni res d'això, però com que aquests personatges es movien com a intèrprets, les seves obres doncs arribaven a molts més llocs dels que ens podem imaginar. Si et sembla, per acabar, el proper dia que parlarem de Maria Antònia Walpurgis de Baviera, aquesta mentora de Maria Teresa Agnesi, si et sembla, marxarem escoltant un fragment d'una obra seva, que el proper dia ja parlarem de què és i de què va.
Molt bé, doncs ja veieu, que ens movem entre Itàlia, França, cap aquí va...
Bueno, és on es anava coent tot, aquella època, no?
Era la cuina.
Era la cuina. També es coïen coses a Espanya, però he de dir que
sempre
de dones compositores en aquell moment... En aquell moment no en tenim de conegudes.
Bueno, potser et plantegem...
Però deixa'm que remeni una mica, sí. No descarto trobar-ne alguna.
Molt bé, doncs acabem amb aquesta peça de Maria Antònia Walpurgis, de Baviera, que serà la protagonista
en la
pròxima
sessió.
Perfecte, Lluís, fins a la propera.
Fins a la propera, gràcies.